Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics i amigues, com esteu?
Benvinguts a En clau de fraternitat.
Aquí estem, disposats a viure aquesta estona per compartir coses interessants que, allò, ens parlen de fraternitat, del que som, del món com una família.
Efectivament, i en una família ja sabem que es comparteix tot, veritat? Es comparteix la taula, el dinar, i també els germans sovint comparteixen la roba. Què passa dels grans als petits? De vegades no quadra sempre,
però... Sí, és cert. Es comparteixen projectes, il·lusions, cada pas fet. Per això, en la gran família d'En clau de fraternitat volem compartir també el que ha estat aquesta tercera temporada del programa que ja gairebé s'està acabant amb aquest mes de juny.
I d'aquesta manera us convidem fermament a dir-nos la vostra per qualsevol dels canals que teniu a disposició. És a dir, trucant a Radio Estel, teniu el número? L'anoteu? Mira, és el 93-409-2777. O també podeu escriure un correu electrònic, és fàcil, eh? enclaudefraternitat@radioestel.cat. Però també, si us hi animeu, podeu respondre a una senzilla enquesta que trobeu a l'espai del nostre programa al web de Radio Estel.
I ara que ja hem fet la nostra pròpia falca publicitària, doncs sí, Anem endavant amb l'emissió d'avui.
Sí, efectivament, però tens raó. Donem-li pas a l'Antoni, que sempre, i també avui, naturalment, ens entona el programa.
T'escoltem atentament.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Hem viscut temps i temps immersos en una cultura d'un consumisme desenfrenat, seguint un lema desgraciat, el lema de usar i llançar. Sovint veiem aquells que canvien mobles per uns de nous i els deixen trencats de mala manera al mig del carrer, sense mirar prim si és dia de recollida de trastos o no. Pel mateix esforç es podien haver desmuntat correctament i portar-los a centres socials de recuperació de mobles, i així es poden aprofitar per gent que els necessita. D'aquesta manera aconseguim dues coses positives. Una, no generem rebuig, i dos, cobrim una necessitat. Sortosament, aquest camí va prenent poc a poc força. La ciència ha donat el seu crit d'alerta dient que una actitud desordenada amb la producció de residus pot trencar l'equilibri ecològic de la Terra. Llançar una cosa perquè està espatllada és menys sostenible que arreglar-la. Arreglar les coses, aprofitar-les, reutilitzar-les, és un acte més intel·ligent i més ecològic. avui parlarem precisament d'això, de l'aprofitament d'una cosa concreta, l'aprofitament de la roba. Però per donar aquest pas cal un canvi de mentalitat, veure que és un necessari i que és un superflu. I recordar un concepte que no està gaire de moda, l'austeritat. L'austeritat sembla una paraula dura que ens recorda privacions i és tot el contrari. L'austeritat és una paraula alliberadora perquè ens deslliga de la pressió del mercat. Recordo que Lanza del Basto deia que l'austeritat era com aquella elegància de l'esperit que ens fa deixar espais lliures per omplir-los de generositat, per acollir bonament les necessitats dels altres. Quan es parla d'austeritat, no falten veus d'alarma que diuen: alerta, una societat austera seria la ruïna del comerç i de la indústria, amb l'atur i el cost social que això produiria. Jo us asseguro que no hi ha por. No hi ha por perquè l'austeritat sempre serà per minories escollides. La immensa majoria seguirà fidel a les directrius de la societat de consum. Cal trobar-li el gust a l'austeritat, perquè és una altra manera d'entendre la vida. Per exemple, jo tinc coses que no necessito i et poden fer falta a tu. Tu tens coses que no necessites i em poden fer falta a mi. Aquesta actitud és econòmica perquè no hi ha despesa. És solidària perquè les dues parts es beneficien. És ecològica perquè disminueix la producció de residus. I és sostenible perquè els avantatges són molt superiors als inconvenients. Per sortir de la dependència del consum cal reflexió. Reflexió que ens obri la porta a un canvi. Un canvi que substitueixi el desig del tenir per al goig de compartir. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia. Reciclar roba per reinserir persones.
Reutilitzar per a reconstruir.
El prefix re, presentíssim en aquestes paraules, significa repetició, tornar a. I en el projecte Moda Re el trobem en posició de sufix, però acumulant tots els re que hem anomenat al principi.
Sí, així és. I, per tant, avui la clau del dia la protagonitza Moda Re, un projecte de reciclat tèxtil amb criteris ètics per inserir persones al món laboral. Bé, doncs, per parlar de tot això tenim amb nosaltres la Desiree García, que és la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. Molt bona nit, Desiree, gràcies d'haver vingut.
Hola, molt bona nit, encantada de ser amb vosaltres.
Igualment.
Molt bé, gràcies, Desiree, sí. Bé, una miqueta ja hem dit el títol, no? Es tracta de reciclar roba. Podem afegir que aquesta és una iniciativa de Càritas, però bé, segur que tu ens ho pots explicar molt millor, que és Moda Re, o no sé, jo dic, quin tipus de reciclatge feu amb la roba, i no sé, aquest re, per què us ha agradat, perquè l'heu fet servir en el nom mateix.
Bé, doncs aquest és un projecte que neix de la Confederació, l'impulsar Càritas Espanyola per totes les diocesanes a tot Espanya, a totes aquelles diocesanes que d'alguna manera o altra doncs, participen en tot el tema del procés de la roba i de la roba de segona mà, no? El tornar d'una vida a roba que en altres casos, doncs, o que fa sobretot uns anys, es llançava, no? I és cert doncs, que ja fa unes quantes dècades que Càritas és pionera i és puntera i reconeguda amb el tema de poder deixar en els contenidors aquella roba que ja no utilitzem doncs perquè es pugui fer entrega social, però des d'aquest punt de vista les Càritas estaven donant passos més enllà, sobretot aquelles que creen empreses d'inserció per crear llocs de treball per poder reaprofitar tota aquesta roba. Aleshores, Des de Confederació hi havia la preocupació de que tot això es fes amb uns criteris ètics i de sostenibilitat que poguéssim garantir de manera homogènia. I és d'aquí doncs, que fa 3 anys que es va començar a caminar en aquest projecte, que ha acabat en aquesta creació de fundació, no? La Fundació RE, en el sentit aquest doncs, de poder... totes aquestes paraules que heu dit, no? De reutilitzar, reciclar, reinvertir, doncs, que reinserir, tinguin un sentit per les persones i que sobretot que aquelles persones que deixem la roba en els contenidors, que són doncs, de roba amiga en el cas de Catalunya, però doncs, de Càritas a la resta d'Espanya, sapiguem que això dona llocs de feina a persones que estan amb dificultats, que la roba es tracta de manera sostenible, que la que es pot aprofitar serveix per donar llocs de treball i que es torna a vendre per a aquelles persones que volen comprar roba de segona mà perquè per filosofia ho defensen, o aquelles que no poden comprar-ne i que, per tant, doncs, serveis socials els hi deixa amb el paper o amb la targeta solidària, doncs tu pots fer aquesta compra sense que ningú sàpiga quina és la teva situació.
Doncs ja veiem que hi ha uns antecedents, no?
Vull dir, exacte, teix, sí, sí, ha estat molts anys.
Però ara ja és un projecte a nivell nacional, com has dit també. Està present a totes les comunitats autònomes o algunes, o la majoria?
A la majoria. És un projecte bastant global, però és que també depèn, hi ha diocesanes que no són més petites sí. o no tenen aquesta recollida o l'estan treballant molt encara a nivell de robers i entrega social i, per tant, aquí encara no hi ha una creació de llocs de treball. És a dir, que és un projecte global que s'hi pot adherir qualsevol diocesana que realment ho vulgui, però sovint depèn molt de en quin punt està aquesta diocesana en el projecte.
Molt bé, moltes gràcies. Així ens hem situat en el projecte aquest. Jo al mateix temps em pregunto, no?, perquè aquest projecte i aquesta fundació en certa manera no és l'única iniciativa o l'única empresa, no sé com dir-ho, no?, que es dedica al reciclatge de la roba, no?, segurament. Per això dic quins seran els elements diferencials respecte a altres projectes o iniciatives o fundacions que facin.
Mira, en el cas del projecte RE és com ho ha fet Càritas tota la vida, en el sentit de dir els beneficis que hi han es reinverteixen automàticament en el mateix projecte per crear més llocs de treball, per donar més oportunitats. O sigui, per nosaltres és un projecte d'economia circular, és un cercle tancat, no? Perquè estàs donant vida, una segona vida a roba que si no podria ser deixalla o que es cremaria i contaminaria, l'estàs fent aquella que no és aprofitable a fil, la que és aprofitable l'estàs portant a botigues que creen llocs de treball, estàs fent que sigui accessible per tothom perquè el preu és molt baix, per tant pots fer que hi vagin persones que ho creuen o persones que estan amb dificultats econòmiques en aquest moment. Per tant, el valor afegit que nosaltres tenim en relació a d'altres entitats o empreses és justament aquesta globalitat, no? I després que, a més, aquesta garantia ètica de que tot el procés es fa sense contaminar, amb respecte al medi ambient. Per tant, per nosaltres aquest és el valor afegit, no? O sigui, que algú que costa menys val molt més per tot el que està generant al seu voltant aquest
sempre,
negoci, si es clar, pot dir així. No? És una manera sempre, diferent d'entendre.
Sempre posa al centre la persona humana, això està clar, no? Evidentment, és un projecte d'economia solidària i sostenible, està claríssim, no? Però es necessita tota una xarxa de punts de recollida de la roba, no? I també per la seva venda calen unes botigues un cop la roba ja està reciclada. No sé si saps, perquè això s'està desenvolupant, quants punts de recollida tenim ara o quantes botigues. Potser
mira,
a Catalunya ho coneixes més, no?, que en altres llocs d'Espanya.
Ho he demanat, no? Ho he demanat, perquè s'ha de venir ben preparat, òbviament. No són números que tinc al cap contínuament, però són molt interessants, perquè sí. Bueno, també és un exercici que ha fet la Confederació, és a dir, quantes Càritas entren, per sí. Tant, hi ha a tot Espanya 3.800 punts de recollida, containers, Càritas, que a Catalunya són 1.200. El 90% és el que us comentava d'aquesta marca Roba Amiga, perquè en el seu dia aquí hi ha una idiosincràsia diferent, que és que com que Fundació Formació i Treball neix de Càritas, quan ja, diguem que es desprèn de la mare, sí que va amb altres entitats i cooperatives i creen aquesta marca Roba Amiga, clar, el 90% dels contenidors encara es mantenen amb aquest segell, tot i que ja comença a haver el 10% amb el segell Càritas Fundació Re. En aquest sentit, perquè sí que és cert que Fundació Formació i Treball és qui, en aquest sentit, abandera la recollida i el tractament de la roba aquí a Catalunya. Càritas no ho fa perquè Barcelona té la FIT, val? I la FIT té Càritas, això és mutu, val? Vull dir, és el maco que té. Però, per exemple, hi ha d'altres que estan gestionades per les diferents Càritas, com pot ser Lleida, Seu d'Urgell, Vic... No, tots aquests ja tenen el logo Càritas i és amb les seves empreses d'inserció que s'estan desenvolupant, perquè una de les coses que estem fent a nivell de les diferents diocesanes i que per mi té un valor supermaco també és el de voler transformar l'economia i fer-ho des del punt de vista d'una economia social, d'una economia diferent, que no prioritza només la productivitat, està sent ara un dels eixos claus a moltíssimes Càritas diocesanes. I totes aquestes que us he comentat, Lleida, Seu d'Urgell i Vic, tenen les seves pròpies empreses d'inserció de tractament de roba, que és algo molt, molt maco.
Molt bé, doncs... Molt xifres...
Són concretes, eh? I botigues...
Profunda, més profunda que allò de roba...
Sí, no són qualsevol xifres, és el que diu a Modarré, no? Que el valor és més. Però, mira, botigues, n'hi ha quasi 20 botigues a Catalunya, repartides entre totes aquestes zones que us deia, sí. Barcelona, Lleida, Cornellà, Tarragona, Vic, Reus, Seu d'Urgell, totes elles, en alguna o altra mesura, doncs tenen una o dues botigues, que fan un total de 20. I la majoria d'elles són d'accés obert a persones, que per nosaltres això també és molt important, que no sigui només una botiga d'entrega social, perquè aleshores estem tornant a estigmatitzar.
Molt de l'antic.
No? I nosaltres estem en ello, eh? I anirem transformant mica en mica, i n'hi ha algunes que només són entrega social, i n'hi ha d'altres que són obertes a tothom i no contemplen l'entrega. Però volem anar cap a un model que precisament sigui el més heterogeni possible, i allà compri qui vulgui, tingui la situació
clar,
que tingui.
Els seus recursos, diguéssim, no? De fet, bueno, ho estàs explicant una mica, però vull dir, posem-nos, malauradament, posem-nos en el cas d'algú que ni que sigui a molt bon preu pugui accedir a roba, a comprar-la, a pagar-la, diguéssim.
No pot anar a la moda, no? Ni tan sols.
Ni a la moda, res. Aleshores, continuen existint, diguéssim, això que anomenaves entrega social,
sí,
no?
Sí.
O el robés, allò que, com deies abans, també se sol conèixer, no? Que en una parròquia n'hi hagi que un sí. Va, demana, diguéssim, demana i li donen. També.
Per suposat. Nosaltres considerem que la vida, salts mortals, tampoc cal fer-los, i les coses es fan mica en mica, i quan hi ha un robé, doncs, que funciona, que té necessitat, el que sí que hem de mirar és de que puguem evolucionar per poder tenir en compte tots aquests criteris ètics dels que parlàvem abans, no? I que hi hagi el màxim de transparència i que sigui el màxim d'obert. Però ja entenem que en el procés de transformació doncs, hi ha diferents fases. Els robers segueixen existint, tot i que sabem també del neguit de moltes persones, voluntaris i voluntàries, que ja voldrien fer-ho d'una altra manera, o que et diuen, ostres, sí, si tinguéssim una botiga, no? Que, vull dir que ja es veu que anem cap aquí. Jo crec que una de les transformacions més importants que s'ha fet amb tot el tema de la roba de segona mà ha estat canviar el concepte de jo dono perquè tu donis, a jo dono perquè tu venguis, perquè jo sé que tu n'estàs fent un bon ús amb sí. Aquests beneficis. No? Abans era impensable o pensava, no dono la roba perquè després acaba no sé on. No? Doncs justament el que volem és aquest no sé on, que tu sàpigues on és.
Economia circular, no? Com has dit abans.
Ah, exacte,
no?
Que hi ha aquesta economia circular, que el que es treu es reinventa, i per arribar aquí doncs, tenim moltíssimes, molt camí per endavant, i l'entrega social seguirà sent doncs, necessària, que passa que sí que és veritat que no és el mateix poder-ho fer en una botiga on hi entra tothom, doncs que amb algú que està creat específicament per una determinada circumstància, no? Que sembla de vegades que no pugui sortir d'aquesta situació. Però és una qüestió conceptual i d'evolució del terme. Vull dir, els robers han donat una resposta importantíssima a unes necessitats i una emergència que era real. Per tant, no es tracta de treure ni molt menys ni el mèrit, ni el reconeixement, ni la tasca que encara ara estan fent, no? Sinó que nosaltres el que entenem és que és un passet més i que l'anirem fent mica en mica i tots i totes plegats.
Doncs clar, per tot això que estàs dient, tots aquests punts de recollida o punts de venda, sobretot, calen moltes persones, no?
Mira,
o sigui, com he dit abans, clar, això deu ser un punt de reinserció social molt important, no?
Per nosaltres és molt important.
Voluntaris, no? Suposo. Uh-huh. Com va tot això?
Són les dues coses. Uh-huh. Ja, ara mateix hi ha uns 750 llocs de treball creats a tota Espanya en relació al tema de la roba. 750 llocs són molts llocs de treball. Uh-huh. I n'hi ha uns 1.000 voluntaris. En el cas concret a Catalunya, són uns 200 llocs de treball i hi ha uns 200 voluntaris també implicats en tot aquest procés. Vull dir que estem parlant realment d'una nova manera de fer, no? Aquesta economia social i solidària que nosaltres estem intentant impulsar per transformar aquest capitalisme més ferotge i que deixa fora gent que el tren es posa en marxa i si no hi ets a dins, mala sort. I que realment no té en compte ningú, doncs aquí estem parlant d'un projecte que, a més, és ecològic, que, a més, és sostenible, que té sostenibilitat econòmica i que segueix posant al centre les persones, que té una utilitat per a aquelles persones que necessiten una segona o tercera o quarta oportunitat, que les persones també podem ser com la roba, eh? Hem de poder tenir moltes oportunitats i reutilitzacions, i també al mateix temps perquè té cabuda per un treball de voluntariat, d'associacionisme, de fraternitat, de valors tan importants com els que conté la solidaritat i en aquest cas el voluntariat, no? Que és la forma més pura d'expressar aquesta solidaritat, no? Doncs estem parlant de persones que potser això estaven en rovers, que coneixen tot el tema del tractament de la roba i que ara doncs estan a la planta o a les botigues donant suport, ajudant aquestes persones que estan treballant, aportant el seu granet de sorra en tot això, o aquella que sap cosir doncs està ensenyant perquè puguin cosir, no? Vull dir, estem parlant d'economia circular realment, no? D'un donar i rebre que és mutu en tots els sentits.
Sí. I en aquest sentit d'economia circular que hem anat anomenant i de la vessant de respecte de la natura, vull dir, no? També ho has anomenat, dic, però això teniu d'alguna manera dades, també, o sabeu l'impacte positiu del projecte en el medi ambient, per això de que no es crema la roba que encara pot servir, diguéssim, o coses així?
Jo crec que les persones i les entitats, vull dir, en aquest sentit, les diocesanes que hi estem implicades, realment, una de les coses que fem i en la que creiem és en l'avaluació i en la valoració de l'impacte en la mesura del possible. I l'ecològic també és un factor molt important. I es calcula més o menys que per la reutilització i el reciclatge d'aquesta roba a nivell estatal hi ha un estalvi d'uns 56 milions de metres cúbics d'aigua.
56? Com has dit?
56 milions de metres cúbics d'aigua.
Jo ja em vaig aquestes quantitats, perdona, no sé.
Això és, però realment... És molta aigua. I després, unes 680.000 tones d'emissions de CO2, de diòxid de carboni. Vull dir que realment té un impacte sobre el medi ambient i es calcula més o menys una tercera part seria per Catalunya, aproximadament. Mm-hmm. Vull dir que estem parlant d'un re més, no?
Clar, sí.
Realment important, no? Que com és precisament la sostenibilitat del nostre planeta, que al cap i a la fi, com no el vigilem, realment no hi haurà ni sistemes econòmics, ni persones al centre,
ni
res de res. Aquí el re és ben negatiu.
Sí, no? Però vosaltres, dic jo, segurament també us relacioneu potser amb altres empreses de moda. Bueno, Càritas ha entrat en el món de la moda d'alguna manera. Us relacioneu amb algunes altres empreses també que ara una possible innovació, no sé, nous materials, noves fibres...
Hi ha
alguna cosa en aquest sentit?
Nosaltres,
ja
sobretot, més que nous materials, es treballa molt, sobretot, per la millora dels processos de recollida i del tractament de la roba. És a dir, no és tant roba nova com tot el que es pot fer amb la que ja hi ha. Per exemple, n'hi ha una part de filaments que no em pregunteu, perquè tampoc sóc un expert en el tema, però acaben a la gran indústria formant part d'elements i màquines que tenen materials de sèrie, no sé què, i per allà hi ha filaments, eh? Vull dir que no em pregunteu com ho fan, però realment la reutilització és tot un món. Aleshores, és més innovació en aquest sentit o en com poder salvar roba que potser està una mica més gastada o com poder transformar aquests fils en una nova peça?
Sí.
O, per exemple, el taxà, que costa més de destruir, com es pot transformar. Es treballa més amb això i, en concret, es treballa amb empresa privada que té la seva part de fundació i, per tant, també treballa i col·labora molt, a més, amb Càritas, amb quant a donatius, perquè formin part de les botigues que tenim.
Doncs decidim molt rebé. Tot aquest projecte modern, no?, de debò.
Sí, doncs... perquè això sembla bueno, bonito i barato, no? També,
És possible. Amb algunes coses és possible tenir-ho.
Sí, doncs realment, no? Gràcies per tot el que ens has explicat i... no sé, sens dubte aquest aspecte de la vida, de la moda, del vestir-se, del comprar roba, de l'usar-la. Jo crec que després d'aquesta conversa que hem mantingut, no? Té un altre sentit i una altra densitat, diguéssim, de significats, no?, darrere.
Sí, sí,
I bé, i això ens ajuda a ser més conscients com a persones, no?, a éssers humans que volem viure en clau de fraternitat.
En sèrio, moltíssimes gràcies, eh?
No, a vosaltres, com sempre, un plaer.
I a reveure.
A reveure. Bona nit.
El dia a dia de la fraternitat.
I el testimoniatge d'avui ens arriba des d'Uganda, d'un club d'amics, un grup de joves i adolescents que ens expliquen les seves vivències empesos pel desig de posar en pràctica l'Evangeli.
Sí, diuen així. Sabent que hi ha moltes persones soles que tenen molta necessitat d'algú al seu costat, van pensar d'anar a visitar els malalts d'un hospital, els presos i els nens d'una casa per orfes. A aquests últims els van portar algunes joguines i roba. Després ens vam dir, per què no fem servir també els mitjans de comunicació per arribar al major nombre possible de persones? A la ràdio local ens van deixar mitja hora de programa, tota per nosaltres. Moltes persones van seguir la nostra retransmissió i quan vam tornar a la presó ens van acollir dient que després d'escoltar el nostre programa ens estaven esperant. Normalment els nois de la nostra edat no els deixen entrar a la presó, però sent nosaltres i amb aquesta iniciativa que teníem vam fer una excepció. Amb cants i experiències de l'Evangeli vam parlar a un centenar d'interns, homes i dones, i a una desena de guàrdies. Ens van demanar que tornéssim. També el diari local va donar la notícia d'aquestes trobades nostres a la presó.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Doncs bé, sabeu què ens diuen el Joan i el Santiago des de Barcelona? Barcelona és una gran ciutat, veritat, sí, però naturalment, per això mateix, també tenim oients aquí.
I tant, esclar. Doncs sí, el Joan i el Santiago ens han fet saber que van escoltar el programa de fa unes setmanes, aquell en el qual vam viatjar fins al noroest d'Argentina, us en recordeu?
No, jo sí que me'n recordo.
Sí, jo també, perquè vam conèixer d'una manera de fer turisme diferent, solidària i sostenible, que ajuda el desenvolupament dels pobles originaris d'aquelles terres.
Bueno, i a més, el Joan ens ha dit que li va agradar molt aquest programa. Ja es veu que es mou en aquest camp del turisme. Efectivament, li va agradar moltíssim.
L'últim minut.
I el pensament de l'últim minut d'avui, quin és, Sant Paró?
Diu així. Reconèixer-nos germans més enllà de qualsevol límit.
Si cadascú de nosaltres tradueix aquestes paraules en vida i estima qui té al seu costat, com ho faria Jesús, de cadascú de nosaltres partirà la guspira de la revolució cristiana, que consisteix a obligar amb l'amor a que els homes es reconeguin com a germans i es tractin com a tals. Llavors canviarien moltes coses. La meva família seria la humanitat.
Amb aquest comentari de Chiara Lubich, us diem, amics, bona nit i fins la propera, no?
Efectivament. Bona nit, amics oients, i fins al proper divendres.
Has escoltat En Clau de Fraternitat.